COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
La Guàrdia Urbana de Barcelona, amb el suport dels Mossos d'Esquadra, ha desallotjat a primera hora d'aquest matí l'assentament il·legal de barraques sota el pont de Vallcarca, on hi vivien una vintena de persones sense llar. Aquest era el moment del desallotjament. Aquest era el moment del desallotjament, al voltant de les 8:30, 8:15 d'aquest matí al barri barceloní de Vallcarta, en aquest desallotjament d'aquest assentament il·legal de barraques. Bona tarda, soc Carlos Losada, i segons l'Ajuntament, la decisió de fer-ho avui s'ha pres després de l'incendi que hi va haver a la zona dimarts i que va provocar un ferit per cremades. Els bombers de Barcelona hi van fer dimecres una inspecció i van constatar el risc imminent per a la seguretat de les persones que hi vivien. La primera tinent d'alcalde, Laia Bonet, ha explicat que s'han desallotjat aquest matí 13 persones, però no ha sabut concretar quin tipus de recursos els hi ha ofert, amb l'excusa de que es vol fer una valoració cas per cas. Des de l'oposició municipal, el popular Daniel Cirera s'ha felicitat per aquesta actuació, que fa temps que els veïns de Vallcarca demanaven, i ha reclamat a l'Ajuntament que actuï de la mateixa manera amb la resta d'assentaments il·legals que, segons ell, posen en perill la seguretat i també la convivència dels barcelonins. Les reaccions polítiques a aquest desallotjament s'ha recollit aquest matí la Mar Puerto.
Sí, la tinenta d'alcaldia i regidora de Gràcia, Laia Bonet, ha assegurat que calia desallotjar de forma immediata l'assentament de Vallcarca que s'ha executat a primera hora. Bonet ha argumentat que després de l'incendi de la matinada del dimarts, els bombers van poder accedir ahir al solar i van concloure amb una inspecció que hi havia un risc imminent per la seguretat de les persones, i així ha justificat la ràpida actuació de la Guàrdia Urbana.
Que hi ha un risc imminent per les persones, per la seguretat de les persones, en la mesura que es pot tornar a produir un incendi o qualsevol episodi d'iguals característiques. I, per altra banda, conclou també la necessitat de desallotjar de forma immediata l'espai.
A més, ha explicat que en el moment d'intervenir-hi hi havia 13 persones, cap d'elles menor, i de les 13, 5 han acceptat els serveis del Centre d'Urgències i Emergències Socials de Barcelona, que valorarà cas per cas quin recurs cal activar. Per la seva banda, el president del grup municipal del PP a l'Ajuntament de Barcelona, Daniel Cirera, ha celebrat que gràcies a la pressió del PP aquest dijous s'hagi iniciat el desallotjament.
Gràcies a la pressió del Partit Popular, hoy se ha iniciado el desalojo del asentamiento de Vallcarca. Pero esto es solo el primer paso. Es necesario acabar con el resto de asentamientos ilegales que ponen en peligro la seguridad y la convivencia en Barcelona. No vamos a permitir que la inacción del gobierno del Partido Socialista ponga en peligro la vida de nadie más.
Tot plegat una acció contra la que s'han concentrat una cinquantena de veïns i activistes del barri per donar suport als residents de l'espai.
Gràcies, Mar. Anem ara amb la pel·lícula dels fets. Des de primera hora d'aquest matí tot ha començat, com et deia, al voltant de les 7, quan el Sindicat de l'Habitatge de Vallcarca i l'Associació de Veïns Som Barri ha alertat a les xarxes socials d'un gran dispositiu policial per desallotjar les barraques, i han fet una crida a la mobilització de tot el veïnat de Vallcarca. Mar, com ha transcorregut tot plegat?
Doncs unes 50 persones s'han concentrat a la zona al voltant de les 9 del matí, que ràpidament han estat encerclades pels Mossos mentre la Guàrdia Urbana i operaris municipals procedien al desallotjament sense més problemes. Ha sigut un camió de la neteja i recollida de residus el que ha estat el primer a entrar a l'assentament, i amb el pretext d'obrir un espai perquè pogués circular una ambulància en cas de que fos necessari, els antiavalots de la Guàrdia Urbana han començat a pressionar aquests manifestants i els han encapsulat fins a apartar-los de l'entrada de l'assentament. En alguns moments, això sí, de tensió i d'empemtes. Hi ha hagut una cinquantena de persones, com deien, protestant amb una pancarta i cridant consignes com "no s'entén, gent sense casa, casa sense gent". Així és com s'ha viscut aquest matí la situació. A més, des de l'entitat veïnal Som Barri de Vallcarca han criticat que l'Ajuntament de Barcelona estigui desallotjant l'assentament i deixant els habitants al carrer i sense alternativa d'habitatge, ho explica José González, membre del col·lectiu, qui ha dit també que s'ha fet fora els concentrats amb actitud violenta.
Acabaran al carrer, no tenen cap mena d'alternativa. És mentida el que diu l'Aia Colboni reiteradament, que tenen serveis socials, se n'encarrega i que està assistint a aquestes persones. Això no és cert. Més de 20 furgones de policia amb una actitud violenta ens han fet fora.
Finalment, el desnonament ja ha estat executat i poc abans de les 10 hores, veïns i familiars ja havien marxat. Al cap de pocs minuts, les màquines excavadores han procedit a destruir les barraques.
Gràcies, Mar. Temps ja per l'àrea de serveis. I ho fem parlant del temps. Després d'un dimecres de treva a gran part de Catalunya, doncs avui ja tenim un temps molt més insegur. Aquest matí han arribat ja els primers ruixats per les comarques del sud, que han afectat a les Terres de l'Ebre i al sud de la Plana de Lleida. De cara a aquesta tarda també es formaran xàfecs a punts de muntanya de les comarques de l'interior. A l'hora de dinar, aquesta hora, aproximadament entre 2 i 3 de la tarda, les pluges ja estan concentrades al Pirineu, Prepirineu, Pla de Lleida i també les Terres de l'Ebre. I entre mitja tarda i el vespre també arribaran a la costa i al prelitoral central. Localment poden descarregar amb ganes, amb tempesta i també calamar-se. De fet, hi ha diversos avisos per intensitat de pluja del Servei Meteorològic de Catalunya. Com està la xarxa viària? Roger Serra, bona tarda.
Hola, bona tarda. En general, a aquesta hora parlem de calma en aquesta xarxa viària. Hi ha poc volum de trànsit i, el més important, no tenim constància de cap gran incidència que ens hagi de complicar encara més la circulació. Sí que ara tenim una mica més carregada aquesta xarxa viària que envolta Barcelona, sobretot a l'extrem sud, per exemple, a la zona de Cornellà, Esplugues, B20, C32, sí que hi ha lentitud, aturada, sortint de Barcelona, com dèiem, en sentit Castelldefels, Viladecans, o també a l'autovia A2, aturades, intermitents, un parell de quilòmetres, tram de Sant Joan d'Espí, en aquest cas, d'entrada a Barcelona. Bàsicament, volum de trànsit, algunes sortides que es taponen. Però, com us dèiem, en general, a aquesta hora, la veritat és que la circulació és força tranquil·la. És tot des del Servei Català de Trànsit.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Déu-n'hi-do l'embolic i el caos organitzatiu i administratiu que el govern del PSC i els seus socis de capçalera, Esquerra i Comuns, han ficat al sector turístic amb els canvis a la taxa turística. Tot va començar a última hora d'ahir al Parlament, quan la cambra va validar l'increment de la taxa amb els vots d'Esquerra i Comuns, però va tombar la proposta del mateix govern d'ajornar la tramitació de la mesura de paralitzar la mesura fins al pròxim mes d'octubre. En aquest punt, els Comuns van fer el salt al govern de Salvador Illa. I què farà el govern? Doncs dimarts aprovarà un altre decret que haurà de tornar a passar pel Parlament per ajornar fins a octubre aquesta taxa i, mentrestant, la taxa turística sembla que es manté tal qual. Tot aquest caos legislatiu ha deixat el sector turístic bocabadat i sense saber com reaccionar. I és que els col·loquen un desgavell administratiu important i crea inseguretat jurídica al sector, que demana a l'executiu català parlar i consensuar els canvis que vol introduir dins d'aquesta taxa. La reacció aquest embolic que ha creat el govern, l'Estela i Yolanda Canales.
Des del sector no suposen que es faci una revisió de la taxa turística. Ara bé, demanen calma, seny i que es compti amb ells amb la seva opinió. Per aquest motiu, Marian Muro, que és la directora general de Partur, troba d'entrada una barbaritat que aquesta taxa es pugui regular via decret llei, una figura reservada per a situacions d'emergència, però no per evitar debats i negociacions. Per tant, defensa que qualsevol modificació es faci via projecte de llei perquè tothom pugui dir la seva. Dit això, és cert, precisa, que després del que va passar al Parlament, l'increment de la taxa s'hauria d'aplicar. Però tenint en compte que la intenció del govern és que no sigui així, és la d'ajornar-la a l'octubre, les coses es quedaran com estan, perquè no pot ser, diu, que avui s'apliqui i demà no, ja que és un autèntic desgavell per al sector.
Nosaltres no podem, com a sector, avui sí, demà no. Tu tens reserves fetes, reserves i cotitzacions futures i, per tant, això requereix incorporar els sistemes, comunicar diàriament de forma dient als consumidors d'aquests suplements i, per tant, no es pot actuar d'aquesta manera. Aleshores, les coses es tenen que fer amb calma, amb seny i ben fetes.
De la mateixa opinió és la Berta Cabré, presidenta de la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de la província de Tarragona. També defensa el diàleg amb el sector i lamenta la inseguretat jurídica a què s'aboca per no seguir un procediment clar.
I lamentem profundament també el desgavell que s'ha produït en el Parlament aquests dies, especialment ahir també, amb què al final provoca una desinformació i un atabalament en l'empresariat turístic de Catalunya que dificulta doncs, saber quina norma has d'aplicar i què has de tramitar. Al final, els processos legislatius haurien de ser més simples i més clars per donar confiança i per establir mesures clares.
Des de la Federació Catalana de Càmpings, el seu president, Miquel Gotanegre, diu que cobraran avui el mateix que ahir i confia en que el proper dimarts, després de la reunió del Consell Executiu, tot plegat quedi com una anècdota. Ara bé, lamenta que tot aquest desgavell afecta la imatge de Catalunya com a destinació turística.
Catalunya és la destinació turística més important d'Espanya, no? I perquè tenim un gran país i es fa les coses molt bé. I això vol dir que hi ha clients d'arreu del món, no? I tot aquest enrenou genera notícies i diuen, quin país, què estan fent, com estan fent les coses? Vull dir, els europeus no hi estan acostumats a fer les coses així.
I també, diu Gotanegre, ja acumulen massa anècdotes. Sequeres, inundacions, apagades i ara la taxa turística.
Gràcies, Iolanda. Aquest mes de maig hi canviem ja de qüestió amb la collita de la cirera i el préssec pla a la zona del Baix Segrià. Comença la temporada agrícola a Lleida, la temporada alta és els mesos de juliol i agost. La collita altera el nivell de població de Lleida a causa de la necessitat d'una elevada quantitat de mà d'obra amb un temps molt limitat entre 2 i 3 mesos. En una campanya normal, Lleida necessita 45.000 persones per treballar 30.000 persones al camp i 15.000 a les cambres de fruita. Ara bé, les últimes pedregades fa que la producció baixi i, per tant, la necessitat de mà d'obra també. Però és molt difícil fer el càlcul perquè la fruita malmesa per la pedra també s'ha de recollir. Avui, a la programació de COPE Catalunya i Andorra, parlem de la collita 2025 i de l'arribada de més de 40.000 persones a aquestes comarques lleidatanes. Sergi Tor, bona tarda.
Hola, bona tarda, Carles.
40.000 persones que necessiten allotjament, serveis sanitaris i socials, com en cada estiu a les comarques de Lleida. Sergi, a migdia, COPE Catalunya i Andorra, heu parlat amb el Marc Vives, que és pagès de l'Horta de Lleida, que ja prepara la seva campanya. Quants treballadors pensa contractar el Marc, Sergi?
Doncs en aquest cas d'entre 8 a 12 persones per la seva finca agrícola. Productor de diverses varietats, poma, pera i préssec pla, afectat també per cert de l'última pedregada, tot i que la fruita, amb danys del 40%, també s'ha de recollir. I per tant, la feina no canvia. Aquest mes de maig inicia ja la clarida dels arbres a la seva finca i després la recollida. Marc Vives fa una cosa molt habitual, que és contractar sempre el mateix personal que encadena campanyes agrícoles i, si necessita un reforç puntual, s'adreça a la borsa dels sindicats.
Jo fa molt temps que tinc els mateixos treballadors i ja em venen cada any, fan la campanya, doncs estan per aquí baix a Andalusia, a Múrcia, i llavors doncs, com se va apropant la temporada cap aquí a Lleida, doncs venen. I llavors jo tinc la sort de que fa molts anys que tinc els mateixos. Si no, doncs, llavors tens les borses de contractació dels sindicats, tot això, doncs, allí pots trobar, la gent s'apunta.
Marc Vives és pagès per tradició familiar i per vocació. Tema de l'allotjament. Va decidir habilitar un espai en la seva finca, com fan per ser la majoria de pagesos.
Jo ja fa temps vaig optar per fer un allotjament, i llavors el dono allotjament cada any. Sí, però clar, és difícil perquè si n'hi ha molts que venen i no tenen on anar, i pues, clar, llavors pues, ho tenen complicat. Molta gent. Per això jo crec que l'opció de tenir els allotjaments a les finques, sí, aquestes, és l'ideal.
L'ideal seria aquest allotjament a les finques. El problema arriba amb treballadors que arriben a Lleida sense contracte laboral i que busquen la feina a la plaça. No tenen ni cap mena de cobertura ni tampoc allotjament. Hi ha dos mòduls hores d'ara ja habilitats a Serós, Baix Segrià, i a partir del 3 de juny l'Ajuntament de Lleida habilita el pavelló 3 de Fira de Lleida per segon any consecutiu. Una solució, per cert, criticada per diverses entitats que reclamen una millor xarxa d'acolliment que no pas un pavelló ple de tombones.
Doncs seguim parlant de la qüestió dels temporers, la campanya de la fruita, sobretot a les comarques de Lleida. Ho fem ara amb el Jaume Gardenyes, que és del Sindicat Unit de Pagesos. Jaume, molt bona tarda.
Bona tarda.
Aviam, com es presenta aquesta campanya de la fruita? En quines previsions hi ha?
Fins ara les previsions eren molt bones. Portem els últims 15 dies amb 3 pedregades, 4, podríem considerar. Vull dir que se'ns ha... que és la producció ens minvarà una mica, però bueno, la feina serà la mateixa i el que és la campanya necessitem la mateixa mà d'obra o més, perquè tots aquests productes afectats per la pedra s'hauran de triar i s'hauran d'entrar comercialment amb un valor comercial més baix.
Això és molta més feina, deies, més mà d'obra. Com podem xifrar això de la mà d'obra? En quina quantitat de nous treballadors o de treballadors esteu pensant ara mateix?
Bueno, nosaltres, els nostres números des del sindicat sempre veiem entre centrals i camp, estem parlant de 40.000, 45.000 persones.
Bueno, 40 o 45.000 que començarien... Estan començant a arribar ja cap aquí, cap a les terres de Lleida, tot i que la campanya... Digue'm.
Portem després de Setmana Santa que hem començat la campanya de clarets de tot el que és fruit de pinyol. Uh-huh. Més que res vam empezar pel voltant de Setmana Santa el que és el Baix Segrià. Després de Setmana Santa ja vam empezar tot el que és plana de Lleida. Ara mateix estem amb un 25-30% dels temporers ja estan treballant avui en dia, que és un moment de campanya més forta, i esperant que aquests dies les pedregades no ens afectin més i puguem tenir una campanya com cal, com un any bo o normal.
Clar, perquè estem tenint una primavera molt irregular pel que fa al temps i és molt imprevisible quan pot caure o quan no poden caure aquestes pedregades que tan mal us estan fent. Jaume, una cosa, com pot afectar la campanya el solapament d'altres campanyes que hi ha altres comunitats autònomes a l'hora de captar mà d'obra? Ho esteu notant això o no?
Encara és molt aviat. El moment que ens afecta més és a finals de juny, principi de juliol, que és quan les campanyes de Múrcia i Extremadura, que, bueno, que fan molta producció de fruita d'os, és el moment que ells acaben, i aquí és el moment que nosaltres ja fa una setmana o 15 dies que hem començat. Mm-hmm. És el moment que hi ha la seva passió d'aquestes dues campanyes, llavors és el moment que... quan ens veiem més afectats per la sobrepassió de campanyes. Vull dir, el resto de... quan arriba agost, vull dir, estem parlant que el Baix Segrià ha acabat, i llavors anem més cap a plana d'Urgell i així, però bueno, haurem d'esperar aquests dies propers a veure com declina la campanya i com
va tot.
Ho afrontem.
Jaume, parlem del tipus de contractació. Vosaltres aposteu sempre per la contractació en origen. Aquesta és la fórmula que funciona millor?
No. La contractació en origen, nosaltres des del sindicat aquest any hem incrementat el comboi, que diem amb aquestes paraules, hem incrementat en 500 persones el comboi. Ara mateix, aquesta campanya hi haurà 2.100 persones d'origen, que el 90% ens provenen de Colòmbia. La resta de persones o gent que tenim treballant la tenim del país, que bueno, són gent temporària que fan diferents campanyes, però ara estan aquí, d'aquí passen a la campanya de vinya, a la maduixa, bueno, fan els cítrics, van rodant a nivell espanyol.
Molt bé. El tema de l'allotjament és un altre de les sempre, un dels clàssics, un dels problemes que hi ha quan arriba això de la campanya de la fruita. Aquest any, com està enfocat el tema de l'allotjament per tots aquests temporers? Tu parlaves de 30-40.000 que arribaran o que estan arribant. Com està gestionat això, Jaume?
Bueno, a veure, el departament va obrir després d'un any i mig o dos anys que no obria per tot el tema d'allotjaments, vull dir, el govern no hi ha d'ajuts, que preveiem que cada vegada si agafi més gent, perquè la gent al final preveiem que cadascú s'ha de solventar els seus problemes amb aquest tipus de... amb el seu personal que està treballant. Llavors, nosaltres des del sindicat ja fa temps que assessorem els pagesos que mirin de cada pagès tindre el seu propi allotjament, perquè ens passa que cada vegada és més difícil contractar cases o contractar llocs on pugui allotjar aquesta gent. Llavors, com que aquesta vinia d'ajuts, esperem que la gent s'hi agafi acollint i pugui tindre el seu propi allotjament.
Molt bé.
Perquè, a part, les empreses que ara són més grans i que ara necessiten més personal.
Clar. I estan responent els pagesos en aquest sentit? Estan fent les coses com vosaltres els recomaneu, no m'imagino, Jaume?
Sí, sí, sí. Bueno, ara mateix, ja tenim fins al dia 17, el dia 19 d'aquest mes de maig, les sol·licituds, jo vam veure... Si no ho poguessin tindre per aquesta campanya, com a mínim ho tinguessin per la campanya que ve.
Molt bé, la comunicació no és gaire bona, estàs doncs, al camp treballant i això també dificulta a vegades el poder parlar en perfectes condicions. De totes maneres, Jaume Cardenyes, del Sindicat Unit de Pagesos, gràcies per atendre'ns i aportar-nos a llum de com s'està preparant ja aquesta campanya de recollida de fruites que està en marxa. Jaume, gràcies, molt bona tarda i que vagi molt bé.
Moltes gràcies. Moltes gràcies.
Doncs han fet una ullada com es presenta aquesta campanya de la fruita a les comarques de Lleida, sempre envoltada a vegades de polèmica. Esperem que aquest any vagi tot perfectament bé, almenys d'entrada les previsions apunten que hi haurà doncs, certa normalitat. Ens quedem, però, encara a les comarques de Lleida per conèixer, en aquest cas, la feina feta per la xarxa d'entitats cristianes de la capital del Segrià, amb 27.000 persones ateses l'any passat, el que suposa un 5% més. Les entitats que plega la xarxa, això sí, denuncien la desigualtat creixent que hi ha i també la acompanyament insuficient de les administracions. Què més han dit, Sergi?
Sí, la causa és aquesta desigualtat econòmica. I, Carles, mira, per clarificar la magnitud de les xifres, la ciutat de Lleida té 144.000 habitants. Per tant, atendre a 27.500 persones significa el 19% de la població resident a la ciutat, és a dir, gairebé 2 de cada 10 habitants de la ciutat de Lleida. I una xifra que va en augment d'una forma disparada. El delegat de la xarxa d'entitats cristianes d'acció caritativa i social del Bisbat de Lleida, que agrupa 14 associacions, Joan Carles Nicuesa, xifra en 5 punts el creixement de persones que necessiten atenció en aquest últim any, amb un perfil que creix, dones amb fills al seu càrrec.
Pues estem parlant d'un quasi un 5% que ha augmentat, perquè ens estem trobant una realitat que és molt punyent. Els que estan entremig normalment tiren més cap a baix que no pas que cap a dalt. Perquè penseu que hi ha moltes dones que estan en càrrecs de famílies, de nens, que estan malvivint en habitacions en pisos compartits.
I una xifra, com dèiem, que està preocupant. Però també s'ha de tenir en compte, en aquest cas, com hem escoltat fa poc temps aquí a migdia COPE, l'habilitació del pavelló 3 de Fira de Lleida per part de l'Ajuntament de Lleida a les persones que vindran a treballar la fruita. La situació, doncs, no acaba d'agradar, en aquest cas, a la xarxa d'entitats cristianes d'acció caritativa que creuen que hi ha millors alternatives. Joan Carles Nicuesa.
Crec que han posat una manta a sobre per tapar-los i res més. Vull dir, jo crec que donaran el recurs que van donar l'any passat, que és el de la fira, molt malament perquè concentren tota la problemàtica en un sol lloc apartat. La gent no se consciència de que existeix aquest problema, que això és una cosa que és de l'Ajuntament i de quatre més que allà. És com dir que l'administració és la mama i la mama és la que ha de donar el recurs. I, per tant, vull dir, els allunya, els tapa.
Les entitats critiquen les administracions per dos factors, o poca ajuda econòmica i, a més, traves administratives en què es troben les persones que ateses per poder accedir als serveis bàsics. La xarxa d'entitats cristianes proposa un model descentralitzat, amb diferents pisos de la ciutat a tots els barris i fer una pedagogia a la ciutadania.
Molt bé, fem ja una aturada per publicitat i després marxarem a la Fira de Barcelona amb l'Oriol Soler i les novetats més importants que es poden veure al Seafood Expo i tot el que envolta el món de la pesca.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Te lo estamos contando.
Es muy impresionante pensar que en cualquier momento te vamos a contar que el humo que sale por esa chimenea es negro o blanco.
El mundo se prepara para la llegada de un nuevo papa.
Sigue todas las claves en COPE y en COPE.es.
Rendimiento imparable, diseño incomparable, la moto que te lleva a otro nivel por...
Tiri, tiri, tiri.
Lo que es de otro nivel es el seguro de moto de Línea Directa. Puedes tener asistencia en viaje desde el kilómetro cero y además aseguran todo tipo de motos.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro, directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
En NH Collection Hotels and Resorts celebramos una década de lo extraordinario. Millones de estancias inolvidables. Momentos únicos, lugares singulares. Y aún nos queda mucho por vivir juntos. Descubre más en nhcollection.com. Feel the extraordinary.
¿Hola? ¿Me has vuelto a subir el precio del seguro? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Soy Dani de Carglass. Como especialistas en lunas, sabemos que un impacto en el parabrisas puede suponer mucho papeleo. Por eso, gestionamos los trámites con tu seguro por ti. Pide cita directamente en Carglass y elige entre más de 200 talleres en España.
Carglass cambia, Carglass repara.
Dani es veterinario y su prima Rosa le comenta que su cachorro le mordisquea los muebles de casa. Necesitas educarlo. Y muebles nuevos. Con el seguro de hogar de Ama tienes un servicio manitas que te ayuda a montarlos.
Ama, seguros para profesionales sanitarios y sus familiares. Infórmate en amaseguros.com o en el 911-75-40-37.
99, dos gafas de marca por solo 99 euros. 99, solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
Búscalo más vital, no más.
Lo que es necesidad, no más.
Y olvídate de la preocupación.
Este verano sumérgete en la magia del Disney Music Festival. Reserva hasta el 1 de junio durante Verano Mágico en Viajes El Corte Inglés y consigue hasta 150 euros en tarjeta regalo Disney para disfrutar durante tu estancia. Además, tendrás ventajas exclusivas en Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia.
Vamos a coger este atajo que llegamos antes.
Te las sabes todas, ¿eh?
Una, que tiene ya muchas vueltas.
Quizás tus neumáticos también. Sea cual sea la marca de tu vehículo, ven a Opel Service y renueva tus neumáticos al mejor precio. Y si los encuentras más baratos, te devolvemos la diferencia. Garantizado. Condiciones en opel.es.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Salmó amb formigues negres o una cansalada de truita. Són algunes de les novetats que es poden veure al Seafood Expo, la cita més important del sector dels productes del mar. Anem a la Fira de Barcelona. Oriol Soler, bona tarda.
Bona tarda, Carlos. Aquí a Fira Gran Vion s'està celebrant el Saló d'Alimentació Seafood Expo. Hi ha molts visitants en els més de 51.000 metres quadrats d'expositors. Les 2.187 empreses que formen part de la fira han presentat grans novetats, com una cansalada cruixent feta amb truita o un salmó amb formigues negres desenvolupat per la firma lituana Vici. Juan Guitart, director general de l'organització, ens ha explicat les creacions que han presentat al Saló.
Este año, sobre todo, hay varias novedades. Las más importantes es el salmón, que lanzamos una variedad que es con hormigas, un producto que le hace ser diferente para toda la tendencia que hay de nuevos sabores, un poquito más crujiente, incluso con sabor cítrico, también un salmón a trufa, y luego presentamos una guilloza que es con suceno de gules.
De totes les empreses, que representen 87 països diferents, també n'hi ha de catalanes. És el cas de Palfagó, que es dedica a la comercialització de la tonyina en diferents formats, des del llom o ventresca fins al tàrtar o al carpaccio, i que també presenta novetats a la fira. El director de màrqueting i vendes de la companyia, Joan Grau, ens ha explicat quins són els nous productes que exposen al Saló.
Aquests productes són la tonyina fresca que parlàvem abans, el llom, la ventresca, que podeu trobar a restaurants asiàtics, però ja són presents a diferents restaurants de tot arreu, típic tartar, el típic carpaccio de ventresca que podries trobar en fresc, i també estos productes ja tallats d'una quarta gamma preparada per a la restauració, sobretot, que és on anem enfocats nosaltres, que els restaurants ja saben el que costa el producte, simplement han d'afegir-li un toc personalitzat i ja podem treure els comensals.
Enguany, el Saló celebra la seva 25a edició i es calcula que tindrà un impacte econòmic de 156 milions d'euros a l'àrea de Barcelona.
I el sector del cava viu una crisi profunda i sostinguda i Freixenet n'és el cas més simbòlic. L'empresa ha anunciat un nou ERE per acomiadar 180 treballadors, el 24% de la plantilla, alegant la caiguda de la producció, un 30% de les vendes i un 12% al 2024 per culpa de la sequera. Els sindicats rebutgen l'ERE i reclamen solucions alternatives. Ens ha explicat darrere en Cope Catalunya i Andorra, Antonio Domínguez, que és treballador de Freixenet. Amb ell ha parlat el Ricard Álvarez.
Freixenet ha anunciat un expedient de regulació d'ocupació que podria afectar fins al 24% de la plantilla a Espanya, a la majoria a Catalunya. La mesura suposaria l'acomiadament de 180 treballadors, segons denuncia el comitè d'empresa.
Pues ha sido un jarro de agua fría, porque el año pasado ya padecimos un ERTE de 6 meses, pero al final la afectación fue de 1 mes y 4 días. Por eso esta medida ahora, no una propuesta de ERTE temporal, porque esto sea una situación coyuntural, nos encontramos con este ERE de 180 personas, que esto no es reversible. Un ERTE es temporal, pero un ERE no tiene camino de vuelta.
Antonio Domínguez, representant de Comissions Obreres i treballador de Freixenet, lamenta que no s'hagi optat per una solució temporal com un ERTE, tal com ja es va aplicar l'any anterior, i assegura que el territori patirà les conseqüències d'aquesta decisió estructural.
Esto es un drama. Para nosotros una mala noticia para nuestra población, San Sadurní, nuestra comarca, que es pequeña y que afecta a nosotros y al sector y a toda la economía circular del territorio. Tanto el Cava como empresas de cartonaje, de morriones, de vidrio, esto tiene un camino, muy mal camino para todos, no solo para Freixenet.
Segons Domínguez, la direcció de l'empresa atribueix la decisió a causes econòmiques i productives derivades de la sequera, que hauria provocat manca de raïm i reducció de la producció. Tot i això, els sindicats consideren que la situació s'ha reconduït amb la recuperació dels embassaments i demanen alternatives.
Utilicemos otra vía. El ERTE temporal, como el año pasado, que solo se utilizó un mes, mejor para nosotros, vuelvan a plantear un ERTE. Hablemos con el gobierno, que a través del Consejo de Ministros apoye el mecanismo red para que se ayude a empresas que están en esta situación o sectores, porque eso es un problema del sector del Cava, no es de Freixenet. Ahora Freixenet, pero más adelante pueden pasar con otras empresas.
Els sindicats insten el govern a activar el mecanisme red destinat a sectors afectats per situacions conjunturals i alerten que el problema podria estendre's a altres celles del sector del Cava, com Codorniu o Jaume Serra, si no s'actua a temps.
Puc saludar a la senyora Neus Lloberes, que és la presidenta de la Federació Empresarial del Gran Penedès. Senyora Lloberes, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Estem parlant avui aquí a COPE Catalunya i Andorra de, jo no sé si parlar de la crisi que pot afectar l'economia del Penedès en general, amb aquesta notícia que la setmana passada ens sorprenia a tots plegats, amb aquest expedient de regulació que vol presentar Freixenet, que és una de les indústries emblemàtiques de la zona. Aviam, senyora Lloberes, quan Freixenet es constipa, mal símptoma, o què, o no?
Ens preocupa, evidentment, perquè el sector vitivinícola és molt important a l'Alt Penedès i Freixenet és de les empreses grans històriques, però hi ha molta diversitat d'empreses a l'Alt Penedès i no tothom està encarant la problemàtica, que jo diria que més de la sequera és del canvi climàtic, de la mateixa manera, no? Freixenet ho atribueix tot a la sequera, ho argumenta, però en canvi hi ha moltes empreses del sector que fa molts anys que estan investigant i estan treballant per canviar els seus processos de cara a anar mica en mica adaptant-se als canvis climàtics. I, per tant, resumint, jo crec que aquesta problemàtica es pot enfocar, com ho ha fet Freixenet, amb una mesura molt dràstica, que, evidentment, com a patronal no discutirem, perquè respectem totalment que cada empresa fa el que creu més convenient, no? Però hi ha moltes altres empreses al territori que el que han fet davant d'aquesta problemàtica és posar-se, unir-se i posar-se a investigar. Que per nosaltres, que som una patronal territorial, que defensem l'empresa, però també defensem el territori, és a dir, per a nosaltres és molt important també l'arrelament al territori, defensar el territori, i llavors ens agrada més aquesta visió més de
global,
el territori i intentar superar aquestes dificultats en lloc de fer expedients de regulació d'ocupació. Però, evidentment, només faltaria, ho respectem totalment, perquè cada empresa té les seves maneres de funcionar i fa els seus plans.
Entenc, doncs, que el teixit econòmic del Penedès és fort, és potent, pot resistir, no?, sotracs com aquest que pot suposar, doncs, aquest expedient de Freixenet, senyora Lloberes.
Clar, són molts treballadors, són 180 treballadors, però jo crec que és una indústria prou gran i prou diversificada i hi ha empreses que estan fent una feina excel·lent, buscant l'excel·lència, treballen molt, molt bé, i jo crec que això es podrà superar. Evidentment, és una molt mala notícia, són llocs de treball importants per l'Alt Penedès, però jo crec que l'Alt Penedès està preparat per tirar endavant la seva producció vitivinícola i ho està fent superbé. Ho està fent molt bé i se'n sortirà molt bé.
Les administracions haurien de, en fi, intentar donar un cop de mà per, en fi, reconduir aquestes crisis, que jo no sé si poden arribar més o no poden arribar més, senyora Lloberes, com ho veu vostè?
La crisi de la sequera, vol dir?
O la crisi de la sequera i la crisi que implica, doncs, bueno, aquest inici de terratrèmol petit que podia suposar, doncs, aquest ERO a Freixenet.
Sí, a veure, les administracions s'hi han de posar, i s'hi han de posar sobretot ajudant a les empreses. Bueno, un tema primordial és el que denunciem sempre i des de fa molt temps per part de les patronals, és simplificar els tràmits administratius, que això ja és general, no? Però també afecta molt molt aquestes empreses. Però després ajudar-los amb innovació, amb centres d'innovació, amb ajudar-los a posar-se a treballar conjuntament per buscar solucions a aquestes problemàtiques que ens porta el canvi climàtic en un sector especialment sensible. Les administracions els haurien de posar més fàcil a aquestes empreses, tot i que crec que estan fent una molt bona feina a l'Alt Penedès de treball conjunt entre les administracions, els instituts, l'Institut Català de la Vinya està fent molt bona feina, l'Innovi, el Clúster està fent molt bona feina, vull dir, s'està fent molt bones coses, però sobretot el que necessiten aquestes empreses és poder treballar amb tranquil·litat i, per tant, la simplificació administrativa és bàsica per ells.
Clar. Hi ha un altre tema que també planeja sobre, ja no només el sector del cava, sinó el sector productiu en general de tot Catalunya, tot Espanya i tot Europa, que és la qüestió dels arancels. Aviam, ui. A la zona del... Ui, dius.
Sí, sí.
A la zona del... que la senyora Lloberes controla, que és el Penedès. Com pot afectar, com pot castigar el tema dels arancels que fa autènticament por a tothom? Aviam.
A veure, primera, no controlo el Penedès, però sí que conec moltes empreses.
Empresarialment
ens coneixem tots molt, i a l'Alt Penedès de Catalunya és de les comarques que més afectació tenen els arancels, perquè una gran part de les seves exportacions del cava es fan als Estats Units. I, per tant, si mirem tot Catalunya, és un sector especialment sensible a aquests nous arancels. Ara bé, crec recordar que si les xifres poden ser un 10 o un 12% de les seves exportacions, són els Estats Units. Com a associació empresarial ho veiem com un risc, evidentment, i un problema, però també com una oportunitat de buscar nous mercats i diversificar les seves exportacions. I em consta que això és el que estan fent moltes empreses de l'Alt Penedès. Si un mercat se't complica, el món és molt gran i es poden buscar altres mercats, i crec que s'haurà d'anar per aquí si la cosa no canvia.
Molt bé. Doncs, Neus Lloberes, presidenta de la Federació Empresarial del Gran Penedès, gràcies per atendre la trucada de la cadena COPE Catalunya i Andorra, fer una ullada, una visió de com està la situació econòmica a l'Alt Penedès, partint de la base d'aquest expedient de regulació que ha presentat Freixenet, i que bé, vostè ho veu de manera preocupant, però també de manera optimista. S'ha de mirar endavant i intentar sortir d'aquest ensotac que estem ficats ara mateix. Senyora Lloberes.
Així mateix. Moltes gràcies.
Gràcies, molt bona tarda i moltíssima sort.
Bona tarda, gràcies.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Si tus paredes pudieran hablar, te dirían...
¡Socorro!
No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 900-102-103 o en murprotec.es. Murprotec.
Doncs ja estem a la rectíssima final del migdia COPE Catalunya i Andorra amb el Joan Ballori. Benvingut, Joan, bona tarda.
Bona tarda, Carlos.
3 i 5 Esports COPE. Comencem a mirar el clàssic del cap de setmana, dissabte, si no ho equivoco.
No, el clàssic diumenge, quart de 5 de la tarda. De 5, no? Sí.
Hi ha tant futbol i tantes hores.
Sí. Hi ha futbol cada dia. Afortunadament, pel que ens agrada el futbol. Però encara es parla molt del partit de San Siro. Continuen les queixes al Barça per l'actuació arbitral. Ahir es va queixar la porta. També Gavi, a través de les xarxes socials, amb un escrit força dur, i aquest matí ha fet Enric Massip. Després l'escoltarem, però evidentment mirarem ja cap al clàssic de diumenge. Valde ha fet treball de grup i arriba a la cita. Ja tenim definida la final de la Champions. La jugaran el PSG i a l'Inter. El PSG va eliminar ahir a l'Arsenal, derrotant-lo per 2-1. Avui estarem pendents de l'Atlètic Club a l'Europa League i del Betis a la Conference, a veure si arriben a la final. Ho té molt difícil l'Atlètic Club, ho té millor el Betis. I en bàsquet, pendents del Barça, que recupera avui partit de Lliga, partit pendent a la pista de la Corunya.
Esports COPE, 3 i 5 minuts, bon programa, Joan.
Gràcies, fins ara.
Ja està aquí Pilar García Muñiz, comença la tarda i, com sempre, et seguirà explicant tot el que t'interessa. Adéu-siau.